la tarda un cotxe ha atropellat a una família que creuava un pas de vianants del carrer Josep Carner quan es dirigien cap a l'escola Gerber d'Orlac poc abans de les 9 del matí. Es tracta d'una mare amb els seus dos fills de segon de primària, tot i que els més afectats són la mare i el nen, ja que la nena està bé i ha pogut anar a l'escola. Segons ha explicat la policia local a Cugat Mèdia, els dos atropellats han estat traslladats a l'hospital en ambulància. Segons el SEM, els dos es troben en estat menys greu i des de l'AFI de l'escola expliquen que el cotxe ha passat per sobre de la cama del nen. La presidenta de l'Associació de Famílies, Esther Nieto, parla del punt on s'ha produït l'atropellament.
És una cantonada molt dolenta perquè per un costat els cotxes pugen, els altres baixen i poden girar cap als dos costats i solen anar bastant ràpid.
La policia local està buscant el conductor del vehicle que ha fugit del lloc dels fets. També és notícia que els gausacs demanen als ocupants del magatzem de la Colla, la seva antiga seu social, que es replantegin l'ocupació que han fet aquest dimecres 1 de maig per obrir un nou casal de joves sota el nom de La Causa. L'espai de la Rambla de Can Móra, propietat de l'Ajuntament, es fa servir per emmagatzemar 28 anys d'història, però també documentació oficial, arxius històrics i records de gran valor per a l'entitat. L'alcalde Josep Maria Vallès s'ha reunit aquest dimecres, de fet, amb les persones que han ocupat l'antic social local de l'antic local social dels Castellers de Sant Cugat, que ara fan servir de magatzem. En un comunicat, l'Ajuntament explica que els va recordar els joves de La Causa, que no és un local en desús i que, tot i entendre les seves peticions, ocupar per la força un espai públic no és la manera de fer les coses. Vallès també assegura que estan buscant un espai alternatiu per guardar el material dels gausacs i que, un cop el trobin, el local de la Rambla de Can Móra s'adaptarà per donar-li una funció solidària de ciutat. I en esports destaquem que hi ha el primer cap de setmana de maig, on destaquem el partit de diumenge a la 1 de la Guinardera entre el primer equip femení del Rugby Sant Cugat i el Cocos, dels quarts de final pel títol de la Lliga Iberdrola. Les d'Albert Casorra lluitaran per accedir per primera vegada a les semifinals d'aquesta competició. Poden consultar tota l'agenda esportiva del cap de setmana a Cugat Mèdia a www.cugat.cat. Res més per ara, la informació torna d'aquí una hora a la mateixa sintonia i consentiment a internet a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Cinc de la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dijous. Informació de servei, comencem amb el trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, cap complicació especial, important, pel que fa a la mobilitat, més enllà del volum de trànsit a aquesta hora, primera hora de la tarda, sobretot en el cas de la P7, on es nota ja més lentitud a Barberà del Vallès, en sentit Tarragona. Passa mateix a la C58, d'entrada a Barcelona, a l'últim tram, entre Montcada i Torre Baró, i també a l'autovia 2, en aquest cas a l'altura de Cornellà, en direcció a la zona franca. A les dues rondes, força volum, sobretot en sentit Besòs, la de dalt, des d'Esplugues fins a Vallcarca i la litoral de Zona Franca fins a Montjuïc. És tot. Bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Eduard. Anem ara al Transmet. Daniel Cáceres.
Doncs en aquests moments podem parlar d'un dijous de plena normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Els principals operadors de transport no han informat de cap incidència significativa. Així que el conjunt de les línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. De moment, això és tot des del Transmet.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A Sabadell teniu una exposició en marxa on hi podeu veure a Dalí, Maria Callas, Elton John o a Lenin fotografiats, però en realitat no són ells, sinó uns dobles localitzats a l'atzar pel carrer. En Pau Durant ja s'ha mirat aquests retrats.
No sé si us ha passat mai allò de que vas caminant pel carrer i dius, ostres, aquest que passa per allà, aquesta cara és clavat a... un cantant que us agrada, un esportista, algú que el veieu pastat. Jo haig de reconèixer, a la casa ho saben bé, que m'agrada molt aquest joc i que és una cosa que practico molt sovint. I mira, he trobat una persona que justament té una exposició muntada en aquesta línia, que es diu Gent Normal, i ell és el fotògraf Quim Herrero. Benvingut, Quim.
Hola, gràcies, benvingut.
Com va anar, això?
Bueno, això és una dèria de tota la vida que tinc, que no l'havia posat en marxa fins que... En un dinar vam coincidir per Sant Joan amb un noi que s'assemblava al Salvador Dalí. I li vaig dir, escolta, què et sembla? Jo trobo que t'assembles, fem la foto, i em va dir que sí, curiosament. Val? I llavors, bueno, un ple juliol, ens vam trobar a casa seva, a Aigua Freda, i intentant trobar una foto que s'assemblés al Dalí. Val? I bueno, això va ser una mica el detonador, perquè a partir d'allà ja el següent va ser bueno, una cantant molt famosa, la diva aquella de l'òpera, i això em va passar en un supermercat que no la coneixia de res, no? I la peixatera, i dic, hosti, és que és clavada, i al final li vaig dir, dic, escolta, és que trobo que t'assembles en aquesta cantant. No la coneixia, i llavors va venir el moment delicadíssim de dir, bueno, em dones el telèfon? Perquè clar, no la coneixes de res. I bueno, em va dir que sí, cap problema, i bueno, vam quedar, vam fer la foto aquí al Museu d'Art, i la Maria Callas, ara em recordo. I, bueno, i a partir d'aquí, pues, més, i bueno, fins a juntar-ne 15, que són... Bueno, avui no hi són tots, al Centre Cívic de la Creu Alta, perquè no hi cabien, vale? Però allà n'hi ha 13, però en tinc 15.
He vist l'Elton John.
Sí.
A més, l'has posat allò ben bé com li agrada vestir-se a ell.
Sí,
eh?
Sí.
Fas la figura també, que suposo que està molt pensat amb la pel·lícula clàssica del Moisès, no? Dels 10 manaments.
Sí, i tant.
Però aquell és que és pastat, eh?
Aquell va ser... Tot just acabàvem de sortir de la pandèmia, vale? Ens deixaven sortir de casa, vale? I és un amic meu, i s'havia deixat aquell barbot i aquell cabell que quan el vaig veure li vaig dir, escolta, és que ets clavat. Vale? Això sí, vaig haver de construir les taules dels 10 manaments amb fang, les vaig fer jo mateix, i però va ser anar a una cova d'allà al Puig de la Creu, el vam pintar el cabell amb de color blanc, les túniques, uns draps, de qualsevol, un bastó, ben important, i no ens en vam adonar, les primeres 20 fotos eren amb mascareta.
Ostres!
La portava baixada, però la portava a la cara, clar, Moisés amb mascareta no quadrava gaire. I, en fi, total, que va sortir molt bé, és una de les fotos més espectaculars, a la llum també s'estava ponent el sol, i va quedar xulíssima aquella foto, sí. Com la majoria, que he tingut molta sort, considero.
Val a dir que, clar, tu ets fotògraf, llavors no t'agafa de sorpresa, no?, tota la prèvia de lo que s'ha de fer en la fotografia.
No, però, a veure, hem de dir que sóc fotògraf aficionat, eh? No em vinc de la pas de la fotografia, però sí que són molts anys fent fotografies, treballant amb models, no tant, evidentment, vale? Però sí que bueno, requereix la seva paciència i indicacions, no? Posa't així, aixà, més cap aquí, més cap allà. Vale? M'agrada molt també la feina de producció, és a dir, trobes un personatge però dius, vale, com ensenyo jo a la gent que aquest personatge s'assembla realment a tal famós, no? I clar, has de buscar una ubicació, un entorn, un vestiment, una sèrie de coses que s'han de buscar. Per exemple, ara mateix tinc la joven de la perla, que el que em falta és la perla. I clar, no vull comprar una perla perquè em val molta pasta. Llavors he de trobar com fer una perla que sembli una perla però que no ho sigui, saps? Allò...
Clar.
I en fi, la vestimenta ja la tinc, el fons és negre, per tant no hi ha problema, ja... En fi, estem amb això.
Què et va venir abans? A la dèria aquesta d'anar trobant dobles pel carrer o que ja anaves fent fotos pel teu compte?
Home, jo feia fotos des d'adolescent, bàsicament, però bueno, potser feia plantes o feia coses diferents, no? Va ser molt important un viatge que vaig fer per Àsia, que a la Índia la gent els encanta que els hi facis fotos. Llavors allà, bueno, trobes gent molt maca, fotogràficament molt atractius, no? I allà t'hi pots esplaiar realment, perquè a més els agrada moltíssim i es deixen fer de tot. I, bueno, això potser va ser l'experiència més important amb retrat, que després també ve el retoc fotogràfic per millorar llums, colors, ombres, etc, Això, Photoshop és la clau, evidentment.
Quin canvi, de tecnologia.
I tant. Però que bé que va, també, saps? Perquè pot solucionar moltes coses. Fotos fosques, fotos que dius aquí no hi ha res, i pum, surt de cop. I després va venir això, posar-la en pràctica amb la gent, perquè jo és una cosa que tenia des de feia molt, de fet, des de ben petitet, i això ho explico en el cartell que està a l'entrada, de la introducció, que la família del meu pare, doncs, l'avi s'assemblava al Bob Hope, vale? I el tiet a l'Orson Welles. Vale? I el meu pare era clavat a la Mestoy i més tard al Raimon. Això era d'habitual, vale? Per tant, aquests referents de dir, mira, s'assembla a aquest nivell. Això ja ho tenia, no? I sempre és una cosa que he tingut, no? No és tant com anant pel carrer que et creus i dius, ja el tinc, no, això no va així, no? Jo tinc una espècie de subcircuit per aquí que està funcionant sempre i llavors estàs sentat en una taula o em salta l'alarma i llavors ho he de verificar amb el telèfon, no? Buscar la foto de tal persona i en un moment doncs quadra, vale? I llavors ja el tenim al maig.
Clar, perquè aquí la gràcia també és trobar que hi hagi una foto del famós, no? Que més o menys la puguis arribar a clavar amb la imatge que has vist de la persona que creus que s'hi sembla.
Clar, has de tenir, o jo busco una imatge que sigui icònica, vale? Per tant, o ja s'ha fet, vale? O en alguna pel·lícula es produeix una escena que s'assembla a allò que jo faig, vale? Però sí, que necessites, per exemple, la foto del Lenin, doncs, evidentment és la foto amb el braç estirat senyalant el camí a fer, no? Diguéssim. Vale? Llavors, gestos, la gestualitat és important, no? Actituds, vestuari... Sí, però algo que has de donar pistes a la gent perquè diguin, és que deu ser tal, saps?
Clar, si dius, t'assembles al Lenin rient. Bueno, no hem vist cap foto del Lenin rient.
Clar. Sí.
Escolta, i a casa teva els hi feia gràcia això que anessis trobant-los els símils o no t'hi feien, no t'hi paraven massa atenció?
No. De fet, a casa no és una cosa que jo compartís massa. Estem parlant que els meus pares també ja no hi són, vull dir, saps? I això ha vingut del 2019, no? Vull dir que abans ja ho havia intentat, però no havia sortit endavant. I llavors, els meus amics ja ho saben, que és la meva dèria, i en riem molt, i alguns d'ells m'ajuden doncs, amb les fotos, no?
I et donen idees de dir, hòstia, n'he vist un que...
Sí, però clar, això no va bé, perquè sóc jo el que veu, saps? A vegades m'ensenyen, és que tal s'assembla qual. I si jo no el veig, llavors què, saps? I també una vegada aquest amic em volia presentar un que s'assemblava, un d'aquests... I em van ensenyar inclús les fotos, però, ostres, jo li trobava que li faltava pes, saps, una sèrie de coses. Només en foto, que el seu és veure-ho en persona. Però, clar, si et presentes una persona que ja te'l presenten com que s'assembla tal, és molt delicat, perquè llavors, i si tu no el veus, què li has de dir? Doncs mira, sap greu, però no. Saps allò? L'altre s'emporta un xasco.
És una mica violent.
I això és una cosa a evitar, no? Per tant, jo sempre els dic, vale, gràcies, ensenya'm la cita de cas, però jo no em vull mullar, perquè si no ho veig, no ho veig. I a vegades que ho he vist, després a l'hora de la veritat, no ha sigut.
Sí, això també passa.
Això m'ha passat una vegada i va ser, frustrant, no? Perquè la senyora Fletcher, que jo vaig veure aquí a Belles Arts, en una obra de teatre, doncs, he sentat a la cadira allà de l'escenari i vaig veure, sí, s'assembla a la senyora Fletcher. I, va muntar tota la parafernàlia, una casa amb una biblioteca, amb els llibres a darrere, la màquina d'escriure, firmant com el llibre, una perruca, una blusa, un collaret, tot. Començo a fer les fotos, no ho acabo de veure, però i llavors a casa començo a mirar-m'ho, que no. I, em va saber molt greu, però la noia és actriu i molt maca, és una persona preciosa. I em va dir, cap problema, si no es veu, no es veu, no passa res, vale? Tinc pendent de fer-li una... d'imprimir-li la foto per formar part de l'experiència, que és una cosa que faig amb tothom, no? Tothom que passa per aquí per fer una foto, jo li regalo la foto i moltes gràcies pel darrere. I tinc pendent això, de fer-li aquest petit regalet per compensar-li les molèsties i haver participat encara que després la foto no hagi sortit endavant, no?
Podem veure una quinzena d'exposades que a més l'exposició l'has lligat com per fer una itinerància pels centres cívics, no?
Sí, això ha anat molt rodat i estic molt agraït al centre cívic perquè jo vaig consultar el de Sant Oleguer, que és el que em quedava més proper. A partir d'allà, Sant Oleguer està en obres, però ells mateixos em van bellugar tots els centres cívics que estan com connectats, i llavors s'encadenen, ara aquí el de Balsac, se'n va després de la Concòrdia, Can Rull, etc. Em sembla que són cinc,
Sí, correcte, el Josep Maria Plans Molina, després el Can Llong Castellarnau, i ja quan passi Sant Joan, del 28 de juny al 12 de juliol,
exacte,
la podem estar gaudint a Can Rull, que és on acabarà.
Exacte, fins a finals de juliol estarà rodolant per aquí Sabadell. Està molt bé, estic molt content de no tenir la paradeta a casa, això és el que ha de fer.
I potser després...
M'estaria molt bé baixar-la a Barcelona, evidentment, clar, això estaria molt bé. Sí, sí, i a més que no... Vaig necessitar descansar quan vam fer l'exposició de Belles Arts, perquè va ser molt estressant, no? Muntar totes les fotos, que tot quedi molt bé, se'm van bufar, vaig haver de tornar a desmuntar.
Ostres, sí?
Sí, 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 va ser una cosa allò... I llavors vaig parar una miqueta, i ara, en canvi, bueno, tinc dos dependents, alguns que encara tinc que no s'han fet, per tant, això pot anar seguint, perquè no, jo segueixo anant pel carrer i veient gent.
Això és una cosa que no es pot aturar.
No,
eh,
no, això no. Sí, sí. L'únic que he de fer és, bueno, conviure-hi, diguéssim, amb aquesta malaltia. I evitar ficar-me amb embolics.
Clar. Vale?
Perquè la gent en general és maca, però segons aquí... Per exemple, a la piscina, l'any passat, aquest estiu, hi havia el Ringo Starr a la piscina de Sabadell.
Què em dius?
Sí.
A quina piscina?
A la del Mercet.
És que hi aniré, eh?
Tinc el telèfon del xaval, eh?
Bé, sí?
I vaig parlar, al final hi vaig parlar, ja he perdut la vergonya amb això. I li vaig dir, clar, ara ja vaig avalat amb totes les fotos que tinc, clar, saps? Però al principi que no podia ensenyar o res, o una, pues, clar, anaves molt, molt justet. Però ara no, ja estic fent això, trobo que t'assembles a tal persona, t'agradaria col·laborar? Bueno, però aquest noi no s'ha bellugat, no ha demostrat més interès i jo tampoc l'he volgut apretar més. Saps? Allò, al final també respectes els taranars de cadascú i hi ha gent que també li he dit i m'han dit, no, a mi no m'agrada que em facin fotos. Llavors, bueno, no passa res, escolta, gràcies i endavant.
Clar. Són 15, una quinzena,
sí,
en aquesta exposició.
Bueno, en aquesta són 13, que no m'hi cabien més.
D'acord, per paret. D'acord.
Sí.
Llavors, entenc que en devies tenir algunes més, no?
Sí.
Perquè ja ho tenies en marxa, sí, o així. Sí. De quin total estem parlant, més o menys?
16, doncs, exactament.
Uh-huh.
16.
I llavors entenc que, com que dius això de que no pares, suposo que tens doncs, contactes com aquest, encara que no hagi recit al final,
sí,
agafats,
sí,
fotografies pendents de fer, no?
Sí, sí.
De quin volum de futures fotografies podem estar parlant?
Home, fàcilment es podria arribar a les 20. Fàcilment es podria arribar a les 20. I ja et dic que jo segueixo obert i si es presenta l'oportunitat, jo no em callaré d'invitar la gent a participar, que en el fons és... Sembla mentida, però la gent és molt, molt, molt oberta i, a veure, evidentment, és un projecte que no fa mal a ningú. No hi ha cap interès ocult aquí, ni monetari, saps allò? Per tant, la gent ho veu, ho reconeix i normalment els hi fa il·lusió participar, saps allò? Molt bé, en general.
M'has trobat algun símil, a mi?
No del tot.
No t'ha vingut,
no,
eh?
No del tot, no, no, no.
Si comences a veure que tens imatges noves per introduir, creus que podries anar modificant progressivament l'exposició o diries, mira, comencem a una altra fornada, no? I que en tot cas sigui allò, gent normal, la venjança, no? De dir, en tinc ja, 13 de noves.
Ja, podria ser, però en general jo el que veig, potser de moment, que com que no en tinc tantes a afegir, diguéssim, com que l'exposició es anés engrandint, saps? Llavors també trobaré, potser que hi ha espais que... Potser no hi cabran totes, això que sé. A Belles Arts hi van cabre perfectament, no? Però, no sé, els centres cívics que puguin venir, quina llargada de paret disposem, perquè cada foto requereix el seu aire. I, a més, l'he titulat Gent Normal perquè jo no volia donar importància al famós, sinó a l'inversa, a la gent. I la fitxa que poso al costat de la foto és la biografia de la persona real, vale, que està posant allà fent de Charlton Heston, per exemple, vale? Doncs Albert Ibars, nascut a tal, estudiant d'això, l'altre, vale? I també que el punt de vista potser que la gent intel·lectual o que busca alguna cosa més, perquè això és puro divertimento, eh? Aquí no hi ha res més, eh? Això és fascinació pel riure, perquè quan comences a fer la sessió i vas veient que allò prenent forma, que s'assembla, et pixes de riure, però tot l'equip, tothom que hi estigui per allà, tothom, però descollonant-se, de veritat. Vale? I llavors, sí que... Bueno, la reflexió era... En sabem tant d'aquella persona, gent normal, no en sabem res, normal és, bueno, com del carrer, no? No en sabem ni gràcia ni pena, no, saps? Però dels famosos tampoc.
Clar.
En el fons, els famosos, què en sabem de la vida privada del famós, no? Igual un cabronàs o jo què sé, saps? Per tant, és el punt on es troben El normal i el famós es troben quan els vesteixes del seu personatge, de Superman, del que sigui, de Sherlock Holmes, vale? I llavors és quan la gent, l'observador, pot dir: ostres, sí, és tal, o s'assembla a tal, no? Perquè si tu faig la foto d'aquest amic meu, l'Albert Ibars, vestit d'Albert Ibars, diràs, bueno, i què? Bé, sí, molta barba, un pelamen impressionant, però qui és aquest? Vale. La seva àvia ja li deia,
sí.
La seva àvia ja li deia. I aquests són els millors, de fet. Quan tu vas amb algú i te li costes i li dius, escolta, que trobo que t'assembles de tal, i et diu, ah, sí, ja m'ho havien dit, aquest és bo. Aquest és bo perquè la semblança és correcta, no és una dèria meva només.
Quim, gràcies per venir a Ràdio Sabadell.
Gràcies a tu.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Connecta't al patrimoni.
El castell de Gotmar és una masia fortificada situada al barri de Pomar, de dalt de Badalona, catalogat com a bé cultural d'interès nacional. Marxem fins a Badalona, on ens ho explica la Irene Marés, filla d'un dels 10 propietaris, i el nostre company, Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Avui a la secció de Patrimoni parlem d'aquest castell amb estil arquitectònic, romànic, gòtic i neomedieval. I estic aquí amb la Irene, filla d'un dels propietaris. Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé. Contenta d'estar aquí.
Explica'ns una mica, no?, la història d'aquest castell de Badalona.
Bueno, doncs la història és molt llarga, així que reduirem una mica. Però la història del castell inicia al segle X, aproximadament. Els primers documents que es troben, on hi ha alguna referència sobre els terrenys, és de segle X. No se sap del cert si ja hi havia el castell, però hi havia una idea de compra-venda dels terrenys, no? Comença com una casa normal, un mas, sense cap idea ni voluntat de que acabi sent un castell. Això comença a passar per diferents propietaris, diferents famílies en herències i diferents moviments, i, bueno, forma part d'un patrimoni molt important de diferents famílies d'Espanya, amb cognoms com Blanes, Centelles, Vilalba, diferents cognoms i pobles d'avui dia. I al final, bueno, acaba sent un castell, o sigui, va començar com una planta de tres cossos i acaba finalitzant sent una finca molt gran, perquè les famílies que el van anar heredant eren bastant importants i ells volien tenir una casa, pues, ben maca, com la que al final ha sigut la que tenim ara nosaltres.
Clar, això també t'anava a preguntar. Com ha arribat la vostra família a ser propietària? Perquè tu ets filla d'un dels 10 propietaris, no?
Exacte.
Per posar-nos una mica en situació,
sí.
Qui són els propietaris i com heu arribat, no?, a formar part de...
Doncs la meva família realment fa més de 600 anys que ja és propietari d'aquest castell. Això va arribar per herència, com he comentat, en els seus inicis sí que es van anar venent els terrenys i les diferents famílies van anar fent herències. L'arbre genealògic és impressionant, és molt gran, aleshores, clar. A nosaltres sí que ja fa més de 600 anys que és propietat nostra i que l'hem mantingut a la família. I és així com ens cau per herència. Actualment el meu pare és un dels 10 propietaris, tots els altres són tiets i tietes, i bueno, doncs això, som 10 propietaris i després...
I mica, has dit mica. Que el castell, al llarg de la seva història, ha patit, doncs, canvis, no?, per arribar fins on és ara, i has dit que la teva família fa més de 600 anys que ja té aquest castell. Era tal qual, com és ara, o vosaltres, o la vostra família també va realitzar canvis importants?
Sí que és veritat que, clar, en aquests 600 anys la família va anar fent ampliacions degut a que eren terratinents i tenien propietats, tenien les vinyes, explotaven tot el que és al voltant. Aleshores, òbviament, en aquests 600 anys ha patit alguna modificació i ampliació, més que res. Però nosaltres, a dia d'avui, mantenim moltes de les estances exactament igual que els nostres rebesavis l'havien deixat. tenint en compte que vam passar una guerra espanyola i això ens va trasbalsinar una mica, però sí.
Va patir algun tipus de...
Va patir. El castell va ser ocupat, no direm bàndols, però el castell va ser ocupat, la família va haver de marxar, i en allà, per sort, moltes dels mobles i els que hi havien i les obres que hi havien es van poder guardar a un tren, i passada la guerra es va poder recuperar gràcies a uns documents que una familiar havia fet i van recuperar tots els mobles. I ho vam intentar tornar a deixar tal qual estava. Bueno, ells, jo no estava viva. I hi ha fotos, jo he vist fotografies de com era abans i com el tenim ara, i fa impacte perquè moltes de les estances estan igual.
Igual.
Sí, sí.
Clar, tu has parlat això, no?, d'aquests elements que durant la guerra, a lo millor, es van anar i han tornat. Quins elements es conserven que puguis ara dir, doncs mira, hi ha aquesta taula o aquest moble?
Doncs moltíssims. Hi ha molts sofàs que es van mantenir, hi ha molts quadres, hi ha quadres que fins i tot van patir algunes degradacions mentre estaven a l'exili, diguéssim, i quan s'han instal·lat, doncs es veu que tots els quadres de la part de baix pateixen unes humitats molt importants, quadres de parents nostres que, bueno, quan van ocupar, doncs van malmetre els quadres amenaçant a la família que patirien aquests danys. Bueno, sí, fa impacte perquè està igual que estava, i hi ha molts mobles que per sort es van recuperar i estan en allà. O sigui, realment per nosaltres, tot i ser casa nostra, perquè en allà hi viu una de les meves tietes, el mantenim molt com museu. O sigui, quan fem les visites guiades, nosaltres quasi no hem de col·locar res millor, perquè ja està col·locat com si fos un museu.
Clar, anem cap aquí, ara anem cap a l'actualitat, no?, d'aquest castell. O sigui, ara acabes de comentar que la teva tieta viu allà, però quin és el dia a dia en aquell castell? Quin ús li feu? Perquè ho tracteu com un museu, acabes de dir, no?
Bueno, o sigui, nosaltres ho tractem com una casa, però clar que hi ha unes estances que estan, doncs, els sofàs que he comentat, no?, que es van recuperar segurament de quan va haver la guerra civil, que nosaltres no ens hi hem assegut mai. Mai a la vida ens hem assegut en aquells sofàs i estan allà.
Al mig del menjador.
No al mig del menjador, però quasi, no? Estan continuant passat el menjador. Hi ha dues sales que són com les que més impacten, i als sofàs no ens hem assegut en la vida, i fins i tot si alguna vegada alguns dels cosins més petits s'hi han assegut, els mirem com dient, ai, què estàs fent? Clar. Que no seguis, que no hem segut mai. I el dia a dia sí que, òbviament, doncs, la cuina i el menjador és un espai que hi ha moviment, i el mantenim amb les taules i diferents cadires, que sí que utilitzem, però és molt reduït l'espai, en realitat, que s'utilitza com a casa. Tot l'altre, doncs, està com si fos una exposició. I ho tractem com a museu, no tant per el valor que tinguin les peces en si, sinó per al valor sentimental que té per nosaltres, i perquè recentment m'he enterat de que la meva àvia o besàvia, suposo que besàvia, sempre feia el comentari de "yo lo que quiero que hagáis es que mantengáis el castillo tal y como está". No? Aleshores, pues això és el que els nets han intentat i el que els cosins intentarem. I l'esforç que va fer la besàvia per mantenir aquesta finca, va patir, no la família, per poder-la mantenir, i era una il·lusió que ella tenia, i nosaltres, doncs, ho estem intentant.
Però es pot visitar aquest castell, o només ho podeu veure vosaltres i la vostra família?
Actualment, amb la meva cosina, amb una de les meves cosines, perquè som molts, amb la Inma estem fent visites guiades. Ara vam començar amb Badalona Medieval, que són els que més ens van animar a començar amb això. Vam fer la primera visita, que va anar molt bé. Va haver molta gent que no va poder venir perquè les habitacions que es visiten no són molt grans, aleshores els grups eren reduïts. Va haver molta gent que no va poder venir, i tornarem a repetir una visita. Hem d'acabar de dir dates, però sí, farem visites segurament, doncs, un cop al mes. S'anunciarà per xarxes i la gent podrà visitar-lo. Mirarem d'obrir-lo mica en mica, tenint en compte això, que per nosaltres és casa nostra. Clar. I anar allà ens continuem reunint tota la família els primers diumenges o el dia
Clar,
que toqui.
Sí, feu dinars familiars i tradicions en aquest castell.
Sí, sí, exacte.
El Nadal, per exemple. O...
El Nadal és molt divertit, Reis també, la Pasqua també la fem allà, és... Com igual que les reunions familiars de dissabte, nosaltres pues, la fem altres dies i allà ens reunim tots i és molt xulo. Realment impacta molt no, quan clar. Jo ensenyo fotografies de quan ens reunim tots al Nadal i som més de 50, doncs és divertit.
Clar, és que també, no tothom té un castell i no tothom té una família, potser tant... Perquè jo tinc quatre cosins, però vosaltres sou una família molt més gran, pel que veig.
Sí, sí, clar, nosaltres... Bueno, pues jo tinc 10 tiets, entre tiets i tietes, no? Pues, i jo soc, jo tinc 28 i soc de les petites, diguéssim. Clar, jo, molts cosins ja tenen fills, o sigui... O la meva cosina, la Inma, té un nen que ja té 18 anys, també. Clar, és que això va avançant i, bueno...
També estava mirant... Bueno, vaig investigar una mica, no?, sobre aquest castell i pot ser que tingui un camp de golf?
Sí, 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 efectivament. És un pitxampat que jo, de tecnicismes, no en sé, és més petit que un golf. Uh-huh. I també està gestionat per la família.
Va, I és obert, també.
Està obert, sí, sí, és obert. I el que és molt maco i peculiar del pitxampat és que, clar, tu tota l'estona gairebé veus el castell per fora i moltes vegades la gent diu «Ai, no podem anar-lo a visitar», perquè, clar, et quedes com amb les ganes de veure aquest edifici per dins, ja que has estat jugant i el veus per fora... Et ve de gust veure'l per dins. I, bueno, estem una mica intentant obrir una mica més al públic perquè és casa nostra, no?, i aquest sentiment d'intimitat el tenim molt arrelgat, però, bueno, ho intentem obrir.
És història, al final, també. I,
clar, i s'ha de compartir.
Que li interessa molt, també, aquest tipus d'arquitectura. Perquè això també t'anava a dir, no?, quins són els elements arquitectònics que diries més importants en aquest castell? O de quina època? Gòtic, romànic?
És més aviat gòtic, hi ha moltíssims elements del gòtic, i és el moment en què més ampliació es va fer en el castell durant l'època gòtica. I després també, com que va passar per la família Centelles, ells van adquirir el castell i van fer molts moviments de, per exemple, el castell de Centelles, que actualment està derruït, van agafar molts elements del castell de Centelles i el van portar cap aquí. Aleshores, hi ha molts elements del gòtic, hi ha un pati interior, que a mi és la sala que més m'agrada, que es diu el Patio Gótico, i abans estava obert, i, bueno, perquè un pati gòtic sempre està obert, i nosaltres, al final, per un tema de conservació preventiva, el vam tancar amb un plàstic transparent i continua entrant la llum. A mi impacta molt, no? Jo, o sigui, diria que els elements més destacats arquitectònicament és del gòtic, sí, sí.
I també té una torre, no?
Té una torre on abans hi havia un campanar, però durant la Guerra Civil van fondre el campanar. I sí, té la torre del campanar i una torre de defensa, també, sí, sí. Té elements una mica... També s'ha de tenir en compte que no estava previst que fos un castell en cap moment. Aleshores, no està a dalt de tot d'una muntanya, realment està com una mica més baix. I a mesura que anaven edificant en alçada, doncs també els anava bé per fer controls i vigilància, però és
curiós.
Clar,
perquè molts cops relacionem, no?, el castell, defensa, atacs... Però en aquest cas, aquest castell sempre ha sigut... residencial i, no?, i famílies
clar, clar.
han viscut allà.
Sí que han sigut famílies que tenien pues, molts terrenys al llarg de tot el territori espanyol, però clar, mai el van edificar. O sigui, la primera edificació que hem comentat al principi del segle X la va fer un bisbe. Aleshores, el senyor bisbe no volia defensar-se de ningú, ell només volia tenir una petita caseta amb una capella. Hi ha una capella, aquests tres cossos és el que primer es va fer. I va ser a partir d'aquí que van anar venent-se i heredant, que la família el va voler anar fent més gran, també perquè explotaven els terrenys que hi havia al voltant i necessitaven magatzem, necessitaven per les vinyes, necessitaven les premses, aleshores, clar, per necessitat... I una mica també per... Jo sóc aquesta persona i he de demostrar a casa meva, no?, que és... impactant, i al final és el que és impactant, i és molt gran. Però això, no estava previst ser un castell, i és el
però,
que dius.
I això dels voltants, a part del pitxampat que acabes de comentar, Què més hi ha? O sigui, quin és el terreny d'aquest castell?
Actualment el terreny del castell, no estic al 100% segura, però ara es limita bastant a que són els terrenys del Pitxampat. I després sí que hi ha una mica de bosc, també, i parc natural, però es limita a aquests terrenys, perquè al costat ja hi ha la Riera, a l'altra banda crec que també hi ha la Casa Anís del Mono. Ara està bastant limitat, són aquests els terrenys. En el seu moment la família sí que tenia moltes propietats i molts terrenys, però ara a casa hem quedat més reduïts i el que tenim és el que conservem.
Molt bé. I ara, abans d'acabar, no sé, jo et faré una pregunta a veure si hi ha resposta, i és si hi ha algun tresor o alguna col·lecció important dins d'aquest castell que puguis o vulguis comentar.
Per nosaltres el tresor és el castell en si, i és el tresor del sentiment que tenim cap a ell. Econòmicament desconec realment si hi ha alguna cosa a valor, però per nosaltres el tresor és l'esforç que va fer la besàvia.
També t'haig de dir que només pels anys que té ja
ho
té,
és,
molt,
no?
ja té sí. molt de valor, això.
Sí, no, bàsicament, però per nosaltres jo crec que per tota la família no és tant el valor econòmic que pugui haver o que pugui tenir, sinó el valor sentimental que resideix i l'oportunitat que ens dona, no, el castell, doncs, d'ajuntar-nos. Som una família molt gran i no a qualsevol lloc et pots juntar més de 50, i aquest és el tresor per mi que ens genera, no, i que ens dona cada dia que ens reunim, sí.
Totalment. Doncs, Irene, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí
a
aquesta secció del patrimoni, i en específic patrimoni de la ciutat de Badalona, des del segle X.
Sí.
Doncs moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres per acollir-me.
Bona tarda, connectats. Doncs mira, a mi m'agradaria que em poséssiu la cançó d'Eivissa, de De Paul, que és una cançó pel bon temps, i ara que portem una setmaneta de pluges, a veure si ens dona energia per començar el cap de setmana. Merci.
Llevo unos cuantos días mirando a ver si me miras un poco más. Un poco más. Llevo toda la vida llegando tarde a los sitios, ya me da igual, ya me da igual. Pienso más de lo que debo pensar en ti. No aguanto más otro verano sin ti. Ahora te veo en las fotos que subiste con él un verano, ni viste enganchadito a tu piel. Guárdame en mi cabeza por si se me pierde. Tienes en mí superpoderes. Te echo un huequito por si vienes. La vida es más bonita si tú quieres. Desesperando me meto en Insta para saber cómo estás. Mis amigos dicen que nunca te voy a olvidar. No es tu feed de memoria y hasta tus historias. La vida contigo me parece una noria. Pienso más de lo que debo pensar en ti. No aguanto más otro verano sin ti. Y ahora te veo en las fotos que subiste con él un verano, ni viste enganchadito a tu piel. Y bailar hasta tarde y comernos sin hambre y celebrar. Seremos un desastre sin solución, pero la vida contigo me sabría mejor. Siempre estás con alguien, pero nunca soy yo. Ahora te veo en las fotos que subiste con él un verano, ni viste enganchadito a tu piel. Y bailar hasta tarde, comernos sin nombre y celebrar. Seremos un desastre sin solución, pero la vida contigo me sabría mejor. Siempre estás con alguien, pero nunca soy yo. Tú estás.
fuiste con él. Un verano en Ibiza enganchadito a tu piel. Y bailar hasta tarde y comernos sin hambre. Y celebrar.
Tram final d'aquest Connectats de dijous i entrem de ple en el món de la cultura. Ja han passat 60 anys des que va aparèixer el primer volum del còmic de Tintín en català. Editorial Joventut va començar amb les joies de la Castafiori, una saga que ha acabat guanyant molts adeptes. I ho comentem amb en Pau Duran i el grup de Tintinaires de Sabadell.
Per parlar-ne tenim el Jacint Guillem, que és especialista mundial de les fonts d'inspiració del creador del personatge, l'Hergé. Benvingut, Jacint.
Moltes gràcies.
I també un altre Tintinaire, que crec que el coneixeu ja de totes, perquè anem molt sovint tots al Sabadell Còmics, que és el Rafel Sabater. Benvingut, Rafel.
Hola, bon dia.
Comencem. Em deies, les traduccions que es van fer al català van tenir un paper decisiu perquè es noti, sigui palès, que l'interès, les vendes dels exemplars de Tintín han tingut més pes al nostre país que no, per exemple, la resta de l'Estat.
Sí. Un dels factors, per mi, importants de que hagin tingut més pes que la resta de l'Estat ha estat les traduccions que va fer magnífiques el Joaquim Ventalló. El Joaquim Ventalló, o sigui, el Tintín va entrar a Catalunya en català, vull dir, a l'any 1964, d'aquí que ara estiguem commemorant els 60 anys. Abans ja havien aparegut àlbums del Tintín, fins i tot hi va haver una intentona molt més enrere, que va ser l'any 1952, amb uns àlbums que van sortir que se n'hi diuen El Medalló i que són pràcticament no en queden i valen una autèntica fortuna. Hi ha gent que està disposada a pagar-ne molts diners. Però això van ser uns àlbums que els va editar directament Casterman, que és qui té tots els drets per editar tots els àlbums, que és l'editorial belga. Però a Espanya van sortir l'any, tot i que el primer, que va ser el Sceptre d'Octocar, posa primera edició 1958, no va sortir realment fins al 1959 per problemes de censura, i va sortir, bueno, doncs el 1959, no? Cinc anys més tard van sortir els àlbums en català. El Joaquim Ventalló, sabent que hi havia la intenció per part d'Editorial Joventut, que és l'editorial que en té els drets d'endint per Espanya, va enviar una carta a l'Albert Manent i li va dir: coi, he sabut doncs que teniu intenció d'editar els àlbums de Tintín en català. Jo m'ofereixo a fer-ho. Ell havia sigut una persona que havia molt polifacètica, que havia fet quantitat de coses, però era periodista, havia retransmès el primer partit del Barça per la ràdio en català, contra l'Irun, havia sigut polític, havia sigut regidor de Barcelona per Esquerra Republicana, en fi, havia estat exiliat a França, i per tant doncs coneixia molt bé l'idioma francès i català, evidentment, el seu idioma natal, per poder fer aquestes traduccions. I en la carta comentava que, a veure, que ell li agradaria fer aquestes traduccions perquè coneixia molt bé el món del Tintín i voldria fugir una mica de les tradicions, de les traduccions tan carrinclones que s'havien fet en llengua castellana, no? I a més apuntava que si convenia, doncs ell estava disposat a fer-ho de franc.
Carai!
Sí, no, realment entre l'Albert Manent i el Joaquim Ventalló, que ja es coneixien, doncs hi va haver molt bon feeling, i Editorial Joventut, l'Albert Manent, no ho he dit, era el director de literari d'Editorial Joventut. I efectivament, doncs, li van encarregar tota la traducció dels àlbums i ho va fer d'una manera fantàstica, meravellosa. Vull dir, molt millor que no pas la castellana. Hi ha qui diu que el Joaquim Ventalló va ser un mal traductor, perquè va millorar els textos del propi Hergé. Vull dir, els va fer més atractius. Una de les grans virtuts dels àlbums de Tintín en català són els exabruptes, els renecs, els insults del capità Haddock, que són una cosa autènticament divertida que ell va treure dels pescadors del Port de la Selva. Ell estiuejava al Port de la Selva i coneixia molts mariners d'allà. I molts mariners d'allà, doncs, bueno, renegaven i rondinaven i deien, insultaven, i ell els va anar captant, i els va anar introduint en les aventures de Tintín. Si vols, ja te'n dic uns quants,
per favor.
Són magnífics. Doncs, per exemple, Luc Ergen en deia antropiteca, ell en deia numismàtic, o autodidactes, ell en deia atmosfèrics, o Bayer de Carnaval, ell en deia mona de figura dels pastorets, o penjarrobes, o nyèbits de catatròquics de mal rellam, o matagallines, o, bueno, en fi, molts tecnòcrates, nigromàntic, decrèpit. I això al capità Haddock li va donar una popularitat i una rellevància, doncs més gran, si cap, que la que tenia amb el seu idioma original.
Perquè això, Rafel, es nota encara avui en dia? O sigui, els còmics en català del Tintín es venen més que els còmics en castellà?
Sí, sí, sí. També, clar, nosaltres estem al centre de la ciutat. El nostre públic és més catalanoparlant. Però sí, no, per cada àlbum en castellà se'n venen 3, 4 o 5 en català. Sí, sí. És un públic molt, molt català.
Sí, si em deixes apuntar un altre detall.
Sí.
Crec que a Catalunya s'han publicat 1.300.000 àlbums en català. Bueno, Catalunya, Editorial Joventut ha publicat 1.300.000. I, en canvi, en castellà n'ha publicat 2 milions, potser 2 milions i mig, entre 2 i 3 milions. Fixa't la diferència que hi ha proporcionalment als habitants que té Catalunya, els que tenen, no Espanya, sinó tots els països de parla hispana.
Clar.
Això vol dir que a Catalunya el Tintín va arraigar molt més que enlloc, molt més. Un dels factors, dèiem aquest, per exemple, el de Joaquim Ventalló, les traduccions, l'altre que va ser dels primers, per no dir del primer, literatura infantil o juvenil, traduïdes en català. Recordem que veníem d'uns episodis que la llengua catalana estava pràcticament prohibida a tot arreu, no? A les escoles, a tot arreu. I aquí es va començar a obrir una mica la possibilitat de que el català tornés a agafar una mica d'empenta, i va tenir molt èxit per aquesta raó, però també per altres, no ho sé. I a Catalunya ja tenim una mica la línia de tota una sèrie de dibuixants, com el Junceda, com l'Opiso, que ja treballaven el que se'n va dir la línia clara, que em van dir que l'Hergé va ser el creador o l'impulsor de la línia clara, però aquí ja la coneixíem. Aquí
et refereixes al traç?
Sí, sí, el traç. La línia clara és aquell traç fet amb tinta xinesa, colorit per dins, pràcticament sense ombres. Bueno, és molt atractiu, és molt atractiu. Quan una criatura obria un àlbum del Tintín, aquella explosió de dibuixos tan ben fets i de colors i de detalls, això era una cosa que bueno, aquí a Catalunya, doncs, d'alguna manera ja la coneixíem, no?
De fet, aquí a Catalunya hi ha la tradició de gràfica, ja és del segle XIX, amb la Campana de Gràcia, el Patufet, el Pepito, el Cucut, tot això eren revistes que combinava el text amb il·lustració, amb còmic, al final els últims anys en còmic. És molt important. Sempre Catalunya ha tingut, amb el grafisme, sempre ha tingut molta tirada.
Carai, m'he quedat enganxat amb una cosa per això que deies de la traducció, Jacint. Clar, i penso, el mèrit d'en Ventalló era el fet de saber què havia volgut dir l'Hergé en el que seria l'imaginari de la cultura catalana i per això fer aquest pas, o que ja tenia un coneixement molt ampli del que en francès podia significar allò, de l'obra primigènia?
Jo crec que va captar molt millor el Joaquim Ventalló a què volia dir Hergé que no pas amb les traduccions en castellà. Ell coneixia molt bé l'idioma, molt bé, i bueno, d'alguna manera va utilitzar un llenguatge que, així com en castellà, la persona que va ser la Conxita Cendrera, tot el meu respecte per ella, absolutament tot, a més va tenir la importància de portar Tintín a Espanya, però així com la Conxita Cendrera va utilitzar un llenguatge, com t'ho diria jo, més infantil, el propi Joaquim Ventalló en deia més que rincló, en canvi ell no, ell el va dirigir, doncs, ell utilitzava un llenguatge, el llenguatge del carrer, molt planer, perquè l'entengués tothom, i no anava única i exclusivament dirigit a la canalla, sinó que anava ja amb un públic també ja més madur, no? I realment es nota, vull dir, amb els insults, amb la manera dels diàlegs de l'un i de l'altre. Ostres, els del català són més seriosos, són més autèntics, en canvi l'altre és una mica més infantil.
Això, curiosament, per això el Ventalló es va voler allunyar del carrincló, però clar, 60 anys després, ara quan llegeixes un Tintín en català, té aquell punt carrincló, també. O sigui, també s'ha quedat antiquat, tirat enrere. Ara el jovent d'avui en dia no parlen com parlen, com està escrit el Tintín i el Capità Haddock.
No surten LOLs ni Oh My Gods, dels còmics del Tintín.
Clar, és que ha canviat molt.
Tot canvia, clar. En aquella època ell va ser innovador, però ara, quan te'l tornes a llegir, té aquell punt carrincló.
Bueno, però els que hem canviat potser hem sigut nosaltres a l'hora de parlar.
Sí, 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 naturalment. Perquè la llengua s'adapta, es va adaptant amb el temps. Sí,
com estaríem parlant avui? Com estaríem parlant avui si en l'any 36 no hagués passat el que va passar? Catalunya no hagués perdut la influència, o sigui, tot hagués publicat molta literatura en català, a les escoles hagués hagut el català, al carrer, a tot arreu hi hagués hagut el català. El català va
sobreviure com va poder.
Efectivament. Sí, sí, sí.
I ara m'ha cridat l'atenció, abans quan parlaves de les publicacions, crec que no hi ha cap llengua que repeteixi l'ordre original de publicació dels primers Tintins, no? Perquè crec que el castellà van començar per un altre, sí, i en català sí, encara vam començar per un de diferent,
sí,
no?
Sí, 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 sí. No es va respectar. Quan l'Editorial Joventut va tenir els drets de publicar Les aventures de Tintín, el primer que va publicar és el que havia sortit aquell any. M'entens? I és clar, i llavors doncs van començar a publicar molts àlbums per l'ordre que van voler o que van poder o que els hi va semblar. I fins i tot hi ha àlbums que són dobles, que és una aventura doble, té una primera part i una segona part, dos àlbums diferents, i en canvi començaven per la segona, en lloc de començar per la primera. I això, ostres, hi havia molts problemes d'entendre moltes coses, perquè hi havia personatges que van començar a sortir a l'aventura número 6 i llavors no tornaven a sortir fins a l'aventura número 14, per dir-ho d'alguna manera, no? Esclar, hi havia gent que no sabia la història d'aquell personatge, ni qui era, ni d'on va sortir, ni d'on baixava, no?
Això es feia molt, aquella època es feia molt, perquè Astèrix, Lucky Lux, Espirús, tot això es van publicar també igual, amb l'ordre que anava a dir que els hi va donar la gana, o vés a saber, o també aquella època es feia, no es mirava prim. Deia, doncs aquest, potser per la temàtica, potser per la... Primer publicar amb aquest. No es mirava ara, sí, ara un dia tot es fa amb un ordre, amb l'ordre establert. Ha canviat, sí.
Sí. Aquí a Sabadell hi ha molta tradició tintinaire, molta. Jo diria que dins de Catalunya, i em baso amb alguna xifra una mica allò de dir no ho dic perquè sí, per exemple, aquí a Catalunya hi ha una entitat que és una associació tintinaire, que es diu, actualment es diu 1001, Associació Tintinaire de Catalunya, però que abans es havia dit Tintincat. Bé, van tenir que canviar els noms perquè...
Per drets.
Per temes de drets, sí. Doncs allà és una entitat que plega 400, no sé si 10 o 20 socis, no? Bueno, doncs, escolta, de Catalunya... Ai, perdona, de Sabadell, si més no, del Vallès Occidental, perquè és la dada que tinc, o que tenia, és on hi havia més socis... en base, en proporció al nombre d'habitants, eh? Més socis. I escolta, aquí a Sabadell, doncs, bueno, s'han fet moltíssimes coses, no? S'han fet exposicions, s'han fet xerrades, conferències, s'han fet murals. Aquí a Sabadell tenim, actualment tenim dos murals, però n'hi havia hagut un tercer, i que es va tenir que enderrocar, però perquè es va fer una promoció de pisos. Però també en perspectiva encara n'hi ha de fer-ne algun altre. Bueno, com t'he dit, exposicions se n'han fet que fins i tot no s'han circumscrit a l'àmbit de Sabadell, sinó que han anat més enllà, s'han fet al Museu d'Història de Catalunya, o fins i tot a Bèlgica mateix.
Rafael, Jacint, gràcies per venir a explicar-ho a Ràdio Sabadell.
No, i ara, a vosaltres.
Bé, doncs, amb aquesta trobada amb els tintinaires de Sabadell, posem punt final a aquest Connectats de dijous, amb una sensació de dilluns, però recordeu que demà serà divendres i tornarem a tancar una nova setmana per entrar ja de ple al mes de maig. Gràcies per acompanyar-nos. Serà fins demà a partir de les 4 i 3 minuts. Adéu-siau.
Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
Robarte los besos, desnudarte aquí, tu Yoko y yo, Lennon, suena Let It Be. Que no pase el tiempo que se pare aquí, y que queden tantas cosas que decir. Borrachos de celos, me pego por ti. Llevas la camisa que aún huele a mí, y que no acabe esto, que se quede así, y que tengas tantas cosas que decir, y que queden tantas tardes.
perdernos en portales, de comernos arrancándonos a besos las edades y volver a hacer las paces por semanas sin hablarme, de acabar nuestro domingo follando como animales, llenarnos de miedos, quererme morir.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícia.